Bé, avui acabem este cicle, interessantíssim cicle d'esta temporada que porta molts de programes. Este serà el programa número 40, doncs 44, el programa número 44. El programa número 44 de Ser Història Maestrat en David Gómez de Mora. I a partir d'ara pues, un descanset el mes d'agost, no? Hem de dir que avui anem a saludar-lo i preguntar-li doncs, quin seria l'últim programa que ens oferirà. David, molt bon dia, benvingut de nou als nostres estudis.
Hola, bon dia, Julio. Doncs avui anem a parlar de llops i raboses.
Llops i raboses, bueno, ens evoques, és a dir, temps diferents, temps, podríem dir, que estan molt lluny, però que en aquests moments, pues, a la millor, evoquen coses interessants tenint en compte la polèmica que ara sí en estos animals s'han d'acabar, si s'han de reintroduir. Quan abans se parlava d'això era més bé perquè feia temor i aquestes coses, no?
Clar.
Hi havia algo de cert, molt de mite i molta llegenda també, m'imagino. Sí. Endavant.
Bé, doncs, com ara bé estaves comentant, els llops i les raboses són dos animals que antigament van crear molts mals de caps als agricultors i ramaders de la nostra terra, perquè jo voldria enfocar-ho des d'aquesta perspectiva històrica, d'acord? Des de lo que seria la visió d'una societat que viu contínuament del camp i que qualsevol interacció que afecte en el seu mode de vida doncs se trasllada en problemes dins de la llar. I seria així com voldria tocar el tema des d'aquesta perspectiva. Hem de dir que en determinats jocs o partides de termes municipals, no només de l'interior dels ports de Morella, per exemple, sinó que aquí en la costa, per exemple, val, perquè a vegades quan parles de llops se pensen que és una qüestió molt de l'interior de la muntanya, però també ho tenim aquí en la línia, tenim documentació en la que la presència de, sobretot dels llops, especialment, va causar molts mals de caps i problemes. Com dic, la franja nord de la província de Castelló és una àrea muntanyosa, fins a l'àrea litoral, com dic, exceptuant la part del pla de Vinaròs, Peñíscola, tenim ja cap a més endamunt un territori que antigament va ser un gran reservori per a que aquests animals pues, pogueren tindre un corredor natural per el qual se desplaçaven. A banda ja de les raboses que de per si encara continuen existint i que les veurem en determinats punts, com per exemple de la Serra d'Irta, inclús en el Puig de la Misericòrdia de Vinaròs. Si la població de llops va anar desapareixent durant les primeres dècades del segle XX després d'una intensa persecució que ja venia arrossegant des de centúries anteriors, no succeiria el mateix amb les raboses, un animal que, com sabem, continua deixant-se veure pels nostres camps després d'haver sobreviscut a diferents polítiques de gestió cinegètica en les quals, n'hi ha que dir-ho, se premiava la seva captura i, per tant, s'intensificava la seva caça. Cert és que el mal que els llops i les raboses generaven en les masies i corrals on hi havia menjar a la seva disposició sempre va ser un gran problema, especialment en els entorns aïllats o situats enmig de la muntanya, on es van promoure, com dic, sense moltes dilacions, la persecució d'ambdues espècies. Sobre els llops coneixem ressenyes que ens parlen de la seva presència, com és el cas de la Serra d'Irta, ja parle de segles enrere. A venir algun esment en el qual se'ns informa de que en les entranyes d'aquest paratge natural era normal trobar-se exemplars d'aquesta espècie. Cosa molt semblant, com dic, succeïa també en les raboses. Per exemple, sobre aquests animals tenim noms, topònims, que ens recorden la seva presència, és a dir, designacions amb segles d'història que fan al·lusió a aquests mamífers en punts no gaire allunyats de la nostra zona de la costa. Per exemple, a les coves de Vinromà tenim noms com el del Corral del Llobero, les Llobateres, la Cova de la Rabosa, la Rabosera o la Font i el Corral de la Rabosa, per ficar uns exemples, o per exemple a Peñíscola, el Barranc de la Rabosa o la Mallada de la Rabosa. Per a caçar els llops, els masovers i llauradors, perquè en aquella època, segles enrere, com dic, se'ls perseguia, a més de les escopetes, s'empraven ceps. També, com dic, aquests depenent de la seva grandària. Els ceps han sigut un element que fins al segle XX s'ha estat utilitzant per a poder regular aquestes poblacions. Evidentment, dependent del seu tamany, era per a una espècie o una altra. Per exemple, quan parlem de ceps que tenen una altura per damunt dels 20 centímetres, així com una amplària superior als 30 i una longitud que solia trobar-se entre els 60 i 85 centímetres, podríem parlar de ceps joverts, val? De lo que se diuen els cepos loberos. Però també, per al cas de la rabosa, aquests que eren menors podien tindre uns 15-20 centímetres d'alt amb una amplada variable que podria anar entre els 15-25 centímetres i una longitud voltant els 30-55. Eren, com dic, mecanismes emprats per aquestes societats rurals per a poder gestionar una mica aquestes poblacions que causaven molt de mal quan se clavaven dins de l'explotació. El llop és un dels animals que més ha marcat la mentalitat i costums dels nostres avantpassats, degut a la percepció com conseqüències que han comportat en l'espai geogràfic en el que s'han manejat. N'hi ha que dir que durant l'edat mitjana ja el llop es veu associat amb lo demoníac i el mal. Això, evidentment, va influir de manera decisiva en aquesta concepció negativa que es va estendre com la pólvora, generant una idea irreconciliable que, a poc a poc, com dic, res tenia a veure amb la que, per exemple, en època romana tenien els soldats d'aquest animal i que era considerat com tot un símbol que representava la valentia, la força i el coratge en el camp de batalla. No falten referències que ens recorden el temor que el llop ocasionava en corrals i zones d'explotació ramadera, on aquesta percepció d'enemic irreconciliable s'inserirà dins d'una amalgama de creences que ho vincularan amb el mateix diable. Recordem que, per exemple, la figura de Sant Antoni va ser primordial en aquestes societats rurals on el protector dels animals serà sovint invocat, sent especialment aclamat el dia de la seva onomàstica, ja que, a més de salvaguardar el bestiar, la costum recordava com la bendició de campanetes portades pels camps pels caps dels bestiars, sempre es deia que, a més d'evitar la caiguda de llamps en el ramat, podia repetre, en aquest cas, la presència de llops. Aquesta imatge nefasta, divulgada en els bestiaris ja medievals del llop, ajudava encara menys a canviar aquesta percepció en aquesta societat analfabetitzada, on, evidentment, el que se mirava era la preocupació per l'economia de la família. Ahí se barrejaven manies, rumors, com la que si te trobaves un llop i te mirava fixament, aquest te podia com que transmetre una espècie com de maledicció o mal d'ull incurable. És a dir, en aquest sentit, per exemple, dins de la botànica, i que anomenaríem dins de lo que seria la branca de la etnobotànica, seran molts els motius, les històries sintomàtiques que acabaran derivant en el nom d'algunes espècies. Per exemple, conegut és l'arbust que denominem vulgarment com espantallops, la Colutea arborescensis, de la qual la tradició popular indica que si les seues llavors eren mogudes de forma com un sonall, aquestes podien espantar els llops. Bé, eren coses que se contaven aquí per aquestes terres. Aquesta planta, i que és fàcil de veure tant per les terres de Castelló com per altres llocs de la nostra geografia, serà un d'eixos particulars remeis emprat per molts dels nostres avantpassats i que distaria bastant d'alguns altres que eren més directes i agressius, com ocorrerà, per exemple, amb una planta denominada la fava de llop, la Eleborus foetidus, o també esmentada amb el nom d'herba dels ballesters, ja que a través del seu suc tòxic aquesta antigament s'impregnava en les puntes de fletxes per a disparar els enemics, però també se podia emprar com a verí introduint-se en menjar, que a forma de cebopos podia servir per a poder, en aquest cas, matar els animals quan s'arrimaven allí. En la mateixa línia, i aprofitant la toxicitat d'algunes espècies, veurem l'ús que, per exemple, se li donava a una planta que el nom és molt simptomàtic, la matallops, val? Que és la Conitum napellus, la qual és extremadament verinosa, pel que, aprofitant les seues arrels, fulles o saba, era introduïda dins d'un tros de carn a forma d'esquer, o bé en els cadàvers dels caps d'animals morts per així destinar-se per a un mateix fi. Antigament, raboses i llops, com dic, eren molt buscats quan es realitzaven batudes, d'ahí que moltes vegades per cada exemplar que es mostrava caçat s'arribava inclús a realitzar recompenses. Cuidao, perquè ho entenguem una miqueta com estava la situació. No ha d'estranyar-nos perquè, per exemple, hi ha una notícia de la primera dècada de meitat del segle XX en la qual en la premsa local aquí de la nostra població de Vinaròs se cita com una gran gesta la caça d'un gat montès dins del nostre terme municipal de Vinaròs, quan ja per aquelles dates el pobre animal ja era sabut i notori que estava en un accelerat procés de regressió. La rabosa és també un dels animals més audaços que han existit en el nostre ecosistema litoral, generant també molts mals de caps quan entrava dins dels corrals, especialment, com dic, en aquest àmbit ramader, ja que, com dic, si hi havia cries d'ocells o d'animalets, doncs pot fer i feia molt de mal. Com sabem, aquest cànid sempre ha representat un problema en els llocs on es cuiden gallines, ànecs o coloms, perquè en una sola nit li és suficient per a generar un mal considerable. Hem de recordar que un dels principals problemes amb el qual comptaven els llauradors i els ramaders no era només el perill de que aquests s'endinsaren en els seus corrals, sinó també l'apetit de la rabosa pels fruits i determinats cultius que podien estar al seu abast. Seres que la rabosa, dins d'aquesta cadena tròfica, aportava una cosa positiva, ja que és un bon regulador de les poblacions de rosegadors, conills i llebres. No obstant això, aquesta funció en els graners i cases de camp n'hi ha que dir que ja era suplida per la presència dels gats, els que juntament amb els paranys casolans que intentaven mantindre's pels voltants de la propietat, tenien una mica ja a ratlla els ratolins que rondaven el joc. És considerable l'olfacte d'aquest cànid, ja que és un dels sentits més desenvolupats i potencials que té, sobretot a l'arribar la nit. Sense extendre'm més en la qüestió, n'hi ha que dir sobre la rabosa que la seva presència s'estén per tot el territori a causa de la seva plasticitat ecològica que posseix, ja que és un animal que s'adapta amb molta facilitat a qualsevol espai, arribant per això fins i tot a veure's en les perifèries de ciutats on hi ha presència una miqueta de muntanya o de terreny disponible per a la seva instal·lació.
Bueno, la veritat és que són temps llunyans estos que ens evoca en lo que respecta a la por que hi havia, que se'ls caçava i tal, no? Jo crec que ha canviat molt. De llops ja no n'hi ha, aquí al nostre territori. Si no reintroduïxen on ha quedat algun, però molt a l'interior. No?
Se va caçar un en el 89 en Morella, crec, però que estava perdut. Es veu que era un jovet que... va ser una cosa estranyíssima. En internet hi ha informació, crec, però és una cosa raríssima. No
sí,
n'hi ha.
Claro,
no n'hi ha.
Estem parlant de fa 30 i pico
anys i un cas aïllat, absolutament. Sí.
Bueno, i estem parlant de la zona dels ports, també.
Efectivament.
Estem parlant de la zona dels ports, no? D'aquí. Jo crec que viuen en entorns ara més boscosos, més tancats, no? Però les raboses tenen una llegenda negra, sobretot els caçadors aquí al Baix Maestrat, doncs, i tota aquesta zona litoral, no els agrada perquè és allò de la mentalitat de que les raboses s'alimenten fonamentalment de conills, és el seu aliment preferit, no? I, bueno, però també d'altres espècies cinegètiques com puguen ser perdius, guatlles, tòrtoles i totes aquestes coses, no? I, clar, als caçadors no els agraden les raboses, no? De fet, fins no fa molts anys, si tu mataves una rabosa i portaves la cua a alguna societat de caçadors, pues, crec que te compensaven de donar una caça de cartutxos i coses d'aquestes, no?
Sí.
I la veritat, avui en dia és impensable això, no?
No.
Em sembla que ara l'enemic natural, que no sabem què fer en ell perquè està destrossant camps, menjant-se collites, melons, són els porcs senglars, no?
Sí, bueno, se podria dir molt també.
I no són precisament animals carnívors, no?
No, sí. Inclús ara l'altre dia hi havia una notícia, no?, que parlava que si estan menjant les síndries per culpa del canvi climàtic. Bé, jo penso que aquí, que ho vam dir en un programa, també se té que valorar la gestió cinegètica com una ferramenta, perquè ara mateix està molt senyalat el caçador, però ha sigut un element primordial per a mantindre el camp, i jo no m'amago, jo ho dic sempre públicament, la caça és necessària i és important per a poder mantindre aquest equilibri en el territori, sobretot si volem que encara hi hagi, doncs, en aquest cas, parlo de lo que seria, no la caça de la rabosa, estic parlant de lo que serien espècies com el porc senglar, que ajuden a mantindre aquest ecosistema en condicions. I el que passa és que en aquella època també, jo sempre ho dic, n'hi ha que contextualitzar-lo tot, és una societat ramadera que viu literalment al dia de lo que tenen en sa casa, i que t'entre un llop o que t'entre una rabosa, doncs pot ser ja una desgràcia absoluta.
Una desgràcia absoluta, evidentment, qualsevol animal que... És a dir, un vedell, un corderet, un cabridet, que un animal d'estos se l'emportés, era una pèrdua terrible. És a dir, perquè es vivia d'això, no? De fet, encara ho veiem ara, quan alguna vaca apareix aquí a la comarca dels Ports i els voltors se ceben en ella, és a dir, és una pèrdua terrible, perquè la veritat és que perden el, normalment el vedellet o la vedella, i moltes vegades ataquen fins i tot a les mares, no? A les vaques.
Exacte.
És a dir, és, bueno, sempre ha hagut aquesta controvèrsia, i en el cas dels llops jo suposo que estava l'element ancestral de la por, no?
També, ahir se barrejava molt.
Que s'entronca en, podríem dir, la tradició que va precristiana d'alguna forma, no?
Sí.
De, podríem dir que anterior d'alguna manera a el que ha estat després la societat mediatitzada pel cristianisme i pel catolicisme, no? Una mica allò de bruixes i llops.
Sí, no? Els mateixos ràfecs que hi havia en les teulades que s'obrissien per la part de fora, hi ha esta, que és el triangle, se li diu el dent de llop a esta concretament, perquè com és element, no?, que protector, però també per la càrrega que té. Anem a veure, avui és un tema de debat molt interessant, la qüestió de llop.
Que parles del dent de llop, és molt fàcil veure al centre de Vilaròs, és a dir, a la part de darrere de l'església arxiprestal, el carreró que es va obrir per la capella de la Comunió i que dona la plaça Sant Valent, la cornisa, que és preciosa, la cornisa, les manises de baix estan decorades amb dents de llop.
Sí, sí, sí.
I encara que no es pot veure, un servidor sap que a les vigues que hi ha a la Casa de la Vila, al pontet, al túnel que hi ha baix de la Casa de la Vila, del carrer Major al carrer Sant Tomàs de la ciutat de Vinaròs, que no me'n recordo com se diu aquest carrer, on està la Casa de la Vila.
Al carrer Rosari, vols dir?
Al carrer Rosari. És a dir, les pigues que, sobre les que està instal·lada la Casa de la Vila, l'antic ajuntament, si es poguessin veure, perquè després se van repetint tal, la decoració original és de dents de llop, element decoratiu i pot ser que de protecció una mica ancestral i allò, no?, de màgica.
Recomane per a la gent, perquè això algun dia ho podíem parlar, sobre això els ràfecs.
Això ho podem veure aquí a
Vinaròs. No, sí, sí, hi ha un poble que és un museu dels ràfecs, que dic jo, i és Culla. Culla és, Culla és un espectacle, vull dir, si a algú li agrada aquestes curiositats arquitectòniques, de dissenys, Culla és un gran exemple. Perquè també, i molt vinculat en ell, i damunt una terra que antigament, en el segle XIX, tenim constància documental, no?, de les malifetes i dels mals de caps que portaven els llops. Avui és un tema de debat actual, vull dir, s'està tractant perquè, com bé saps, en la part que queda damunt del Duero, doncs el llop ha preexistit, va resistir, i ara les poblacions, doncs clar, hi ha un gran debat entre els ramaders que volen continuar mantenint el model tradicional i els mals que fa. Hi ha tot tipus de versions, des de ramaders més conservadors, als que consideren que això se té que assumir com una part del cicle natural, perquè és veritat que els mastins són una bona defensa, però ahir hi ha molts de matisos, vull dir, és una qüestió que també molta controvèrsia i molt polèmica, i també carregada antipolític, per desgràcia, com tot, al final.
Evidentment que sí. Quasi no se sustrau res a la política. David, acabem aquí.
Bueno,
acabem doncs aquí aquest cicle, la temporada, podríem dir, no?
Sí.
Com tants altres programes que descansen al mes d'agost. O sigui que moltes gràcies per estar amb nosaltres, contar-vos coses tan interessants, i que també vostè ho descanse o disfrute del mes d'agost. Sabem que té una agenda intensíssima des del punt de vista també de l'àmbit geogràfic i històric, no?
Sí.
Com a cronista d'algunes viles, algunes localitats de la província de Conca, tinc entès? No?
Correcte, sí, ma mare era conquense i la família materna descendís d'aquests municipis d'on tinc la sort de poder ser cronista oficial i sempre que puc viatjar i continuar fent difusió, divulgació de lo que és la part històrica.
Bueno, pues quan tornem a la pròxima temporada, doncs esperem que ens conti alguna cosa també, de per què no, no? De estos pobles, perquè diuen allò de que, jo m'apunto en allò de que el saber no ocupa lugar.
Per supòs, jo...
Per tant, us contaràs alguna de les experiències, o contaràs a la nostra audiència.
El que vulgui.
Alguna de les experiències. Jo suposo que ja t'escoltaré com a oïdo.
Bueno, jo te volia agrair també aquests programes que he estat en tu, Julio, perquè eres una persona, un professional, com la copa d'un pi.
Gràcies.
Un crac.
Intentem fer...
A banda, ja quan era un crio ja t'escoltava en la ràdio, per tant, per a mi és un gran honor. I tu eres una llegenda viva del periodisme.
No tant.
Eres una llegenda viva, ho eres perquè no pocs periodistes crec jo que en la nostra terra, en el teu currículum, dedicats única i exclusivament a aquest món, han sortit. Per tant, per a mi, de veritat, compartir cada dijous programa amb tu i una persona en aquestes aptituds, perquè eres una persona molt qualificada i en un nivell cultural que queda sobradament demostrat quan hem tocat qualsevol temàtica, doncs és un absolut goig.
Bueno, moltes gràcies, immerescudes, estos elogis. Gràcies a David Gómez de Mora per vindre a contar-nos tot això que ell sap, que sap moltíssim, i esperem que vos agrade, que sabem que sí i que ho continueu disfrutant. David, l'ho dit, bon agost, bon estiu, i els oïdors de Ser Maestrat pues, es retrobaran amb vostè al setembre.
Gràcies, igualment.